Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Els sanitaris diuen prou i demanen ser considerats professió de risc.
Esta mañana aún no he dormido. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Esta mañana aún no he dormido. Y a tres personas vi morir.
Bella ciao.
Llevo 10 años.
Bella ciao.
Soy mileurista.
Bella ciao.
Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Quan ens imaginem a una bombera o a un policia en una situació extrema, segurament pensarem en una persona relativament jove i amb bons reflexes. Segurament tampoc no tenim cap dubte que les seves són professions de risc. Però què passa amb els metges, infermers i en general tot el personal sanitari? A dia d'avui, tot el que han de viure i la pressió emocional i física que senten davant de situacions extremes i amb torns infernals no fa que la seva professió sigui de risc. Si un dia hem d'anar a urgències, ens agradaria que ens atengués una metgessa o un infermer o un samur que estigui a punt de jubilar-se. Si tot un equip ronda els 70 anys, podrà reaccionar amb la mateixa rapidesa durant una hemorràgia? Davant de tots aquests interrogants, més de 30.000 sanitaris de tot Espanya s'han unit per demanar tenir l'opció d'una jubilació anticipada, igual que ja passa des de fa temps amb policies o amb bombers. En parlarem en uns minuts amb la infermera Ángeles Pavía, que forma part de la plataforma por la jubilación anticipada voluntaria en instituciones sanitarias. Abans, però, comencem amb els titulars i amb una informació d'última hora. El Tribunal Suprem no ha admès el recurs de cassació que Educació havia interposat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposa un 25% de castellà a les aules. Carla Bulligas, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Ho ha anunciat fa molt pocs minuts el conseller d'Educació, Josep González Cambray, que considera que la decisió és un greu atac als fonaments del model d'escola catalana.
En principi, aquesta decisió comportaria que el 25% de les classes hauran de ser en castellà a totes les escoles. Ens ampliarà aquesta informació d'aquí a uns minuts la Judit Caselles. I el temporal de pluja i vent que està afectant tot el país ha obligat a tallar diverses carreteres. Les afectacions més greus ara es concentren a les comarques de l'Ebre i al voltant de Tarragona.
A Tarragona i a Constantí han caigut 40 litres d'aigua en 30 minuts. Això ha obligat a tallar tres carreteres per inundacions i esllavissades i a interrompre la circulació de trens entre Salou i PortAventura durant unes hores.
El govern acorda ampliar l'ús del certificat Covid a bars i restaurants, gimnasos, centres esportius i residències de gent gran.
La mesura començarà a aplicar-se aquest divendres a mitjanit si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho avala.
I pel que fa als esports, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda.
En 3 hores el Barça rep el Benfica al Camp Nou, un partit decisiu pels blaugranes que poden certificar el seu futur a la Champions.
Amb la victòria, els homes de Xavi Hernández es classificarien matemàticament pels vuitens de final. Ousmane Dembélé i Serginho Dest han entrat a la llista de convocats després de rebre l'alta aquest matí i podrien jugar alguns minuts.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, i avui més que mai, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La pluja avança de sud cap a nord i ha deixat aquest matí més de 150 litres d'aigua per metre quadrat a la comarca del Montsià. Precipitacions que a totes les terres de l'Ebre sobrepassen amb escreix als 80-90 i ha de continuar plovent de cara a les properes hores. Ara mateix les pluges afecten bona part de les comarques de Tarragona, meitat sud de les de Barcelona i al llarg de les properes hores avançaran cap a la resta de Catalunya. Per tant, on no ha plogut gaire aquest matí, que són les comarques de la meitat nord, ho farà de cara aquesta tarda i a qualsevol punt de la costa i del perlitoral les precipitacions seran fortes o molt fortes. Per tant, doncs, aquests 100 litres que ja s'han sobrepassat es podran també sobrepassar a d'altres punts de la costa i del perlitoral, tot i que on seran més importants serà, com dèiem, a les comarques de Tarragona. El vent del nord-est també guanya força, ratxes de 70-80 km per hora en suintejat i està provocant temporal marítim al llarg de tota la costa. Demà es manté la mateixa situació, risc de precipitacions a qualsevol moment del dia, tot i que demà s'obriran algunes clarianes esporàdiques, però encara amb pluges localment intenses a les comarques del litoral del
nostre litoral, sobretot de Girona. I atenció també a la nevada, que començarà a caure aquesta tarda i vespre a les comarques del Pirineu de Girona i es deixaran importants quantitats de neu, pluges que poden arribar a sobrepassar el mig metre. De cara a demà també, les temperatures seran més baixes, ambient de ple hivern a tot Catalunya. La cota de neu situada aquesta tarda al voltant dels 1.600, baixant demà fins als 1.200 i puntualment a les comarques del sud de Tarragona, baixant per sota dels 600 metres tan sols.
Tres carreteres tallades, circulació interrompuda a la línia de Rodalies entre Salou i Port Aventura i més de 200 trucades al 112. Aquest és el rastre que ha deixat de moment el temporal de pluja i vent que està afectant tot el país des d'aquest matí.
Els aiguats han començat a les Terres de l'Ebre, que per ara s'estan emportant la pitjor part del temporal. Els aiguats han obligat a tallar la T340 a Tarragona per inundacions. També està tallada la T734 a Marroig per esllavissades i la TP3311 a la Galera per vessals d'aigua. Per vessals també s'ha tancat durant una estona la sortida 34 de l'AP7 a Constantí, cosa que ha provocat retencions a la T11 durant el matí. També s'ha hagut de tallar la C12 a Tortosa per una esllavissada, però a primera hora de la tarda ja s'ha reobert el trànsit.
El temporal també ha afectat el servei de Rodalies al Camp de Tarragona.
Les inundacions han obligat a tallar la circulació de trens entre Salou i Port Aventura durant gairebé 2 hores. Això ha obligat a Renfe a oferir un servei alternatiu per carretera als passatgers.
Protecció Civil, que manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat.
Ha rebut més de 270 trucades per les incidències relacionades amb el temporal de pluja i vent. Gran part es concentren a les comarques de l'Ebre, el Tarragonès i el Barcelonès. Segons el Meteocat, els aiguats més intensos s'estan produint a l'Alt Camp, a la Conca de Barberà i al Tarragonès. A Tarragona han caigut més de 40 litres en mitja hora i Constantí ha rebut 38,5. Les estacions de Nulles i l'Espluga de Francolí han recollit més de 20 litres també en 30 minuts.
Un dels col·lectius més afectats per aquest tipus de temporals de pluja i fred i vent són les persones que dormen al carrer.
Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, ha advertit que els serveis que es posen a disposició dels sense sostres aquests dies acostumen a ser insuficients.
Recursos no n'hi ha, i el problema és que habilitar recursos com es fa en els dies de més fred de l'any, aquests recursos tampoc són útils per les persones. Quan torna al carrer una altra vegada, es torna a començar de zero i això és molt dur. Per tant, la gent decideix aguantar aquests dies i tirar endavant com pugui.
En una entrevista a l'Estel Migdia, Busquets també ha recordat que sovint els únics que van a aquest tipus de recursos són les persones que fa poc que dormen al carrer i que, malauradament, per les males experiències que tenen, no hi acaben tornant.
I us ho dèiem fa un moment en titulars, les escoles de Catalunya estan a un últim pas d'haver d'impartir un mínim del 25% de classes en castellà. El Tribunal Suprem no ha admès el recurs de cassació que Educació havia interposat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposava un 25% de castellà a les aules. Judit Caselles.
Sí, el desembre del 2022, la Generalitat va rebre una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que deia que dins de totes les escoles s'havia d'impartir un mínim del 25% del total en castellà. Aleshores, el govern va fer un recurs de cassació al Tribunal Suprem que no ha estat admès a tràmit, segons acaba de saber l'executiu, i a hores d'ara el govern, tot i que encara no té la comunicació del TCJ amb la sentència ferma, està un pas a tenir-la. Aquesta és la reacció del conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Estem davant, un cop més, d'una acció d'uns tribunals que prenen decisions desconeixent la realitat educativa del nostre país, desconeixent el que passa dins dels nostres 5.470 centres educatius del país. I això ho demostra que des de l'any 2005 només hi han 80 famílies que hagin demanat escolarització en castellà pels seus fills.
Ja s'ha convocat una reunió d'urgència amb el president Pere Aragonès per avui a 7:45 del vespre.
Veurem què ens surt d'aquesta reunió del govern i seguim amb tu, Judit, perquè el govern aquest matí ha acordat ampliar l'ús del certificat Covid a bars i restaurants, gimnasos, centres esportius i residències de gent gran. La mesura començarà a aplicar-se aquest divendres a mitjanit si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho avala.
Si a partir de divendres serà obligatori ensenyar el passaport Covid per entrar dins de bars i restaurants, no si es vol menjar a la terrassa, també per anar al gimnàs i també per entrar a visitar gent gran als geriàtrics. La mesura tindrà una vigència inicial de 15 dies, tot i que el govern no descarta allargar-la amb el temps si les dades no són bones o fins i tot aplicar restriccions més severes per Nadal. Ara bé, abans que cal que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho avali, de moment els centres culturals com cinemes o teatres es lliuren d'aquesta mesura.
Tot quan ja fa dies que comença a notar-se amb força la sisena onada del coronavirus als hospitals catalans i en especial a les unitats de cures intensives. Ahir 107 persones ocupaven els llits de crítics i avui ja n'hi ha 119, Carla.
La xifra d'hospitalitzats també augmenta, hi ha 4 persones més ingressades i el nombre total ja és de 519. Salut ha informat que en un sol dia s'han confirmat més de 1.500 nous positius a Catalunya i 10 defuncions més. El risc de rebrot puja 13 punts, de manera que se situa en 220. En canvi, la velocitat de propagació disminueix i baixa a l'1,42.
Sobre la implantació del passaport Covid a bars i restaurants s'ha pronunciat el director general del Gremi de Restauradors, Roger Pallarols. Ho considera una bona mesura.
Ho ha dit en una entrevista al Tot anirà bé, on també ha criticat les mesures que s'estan estudiant des del Ministeri de Sanitat d'imposar restriccions horàries fins les 11 de la nit als restaurants i fins la 1 de la matinada a les discoteques.
Les restriccions a la restauració no han frenat la socialització. La socialització s'ha produït en altres àmbits no reglats i, per tant, aquestes restriccions només han servit per perjudicar encara més una indústria ja prou colpejada per l'impacte del Covid-19. Per tant, penso que la ministra faria bé d'abordar una matèria que sí que estan abordant les comunitats autònomes, que estan abordant països del nostre entorn, com és el passaport Covid.
Pallarols creu que la necessitat del certificat Covid incentivarà la vacunació entre la gent que no ho ha fet. Lamenta, però, que la mesura ve a causa de les males dades respecte als contagiats de Covid que presenta Catalunya.
Aquests dies que les plantes dels hospitals tornen a omplir-se davant l'augment de contagis, els sindicats de treballadors sanitaris alerten d'una nova problemàtica. Denuncien que, tot i que la seva feina hauria de considerar-se de risc, no tenen les mateixes condicions laborals que altres sectors que sí que estan considerats d'aquesta manera.
Una de les principals demandes que tenen és poder accedir a la jubilació anticipada voluntària sense patir una reducció de la seva pensió, de la mateixa manera que ho poden fer els policies o els bombers.
De fet, aquest matí el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha celebrat com a notícia importantíssima l'acord d'Esquerra Republicana amb el govern espanyol per permetre la jubilació anticipada tant de Mossos d'Esquadra com dels agents rurals.
La mesura és part de l'acord perquè Esquerra Republicana aprovi els pressupostos de l'executiu de l'Estat i s'aconsegueixi una equiparació a agents d'altres cossos com la Policia Nacional o l'Ertzaintza del País Basc.
De moment, aquesta mesura no s'ha contemplat entre els sanitaris, per això han creat la Plataforma por la Jubilación Anticipada Voluntaria en Instituciones Sanitarias, que ja reuneix més de 30.000 sanitaris de tota Espanya. Ángeles Pavía, enfermera de la FE y miembro de la Plataforma Javis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué consideráis que vuestro trabajo debe formar parte de las profesiones de riesgo y tener la opción de jubilarse a los 60 años?
Bueno, todo personal sanitario está expuesto a una serie de riesgos mayores que en otras profesiones. Estamos expuestos a riesgos de contaminantes químicos, físicos, como radiaciones, como el ruido según en qué puestos de trabajo, a contaminantes biológicos, por supuesto, el riesgo de infección, de contagiarte de otras personas es muy alto. Los contaminantes químicos, usamos medicación, estamos expuestos a esa medicación, a la preparación o incluso simplemente una limpiadora cuando se está poniendo un aerosol de alguna medicación, una limpiadora entra en la habitación, está aspirando esa medicación que puede llegar a ser tóxica cuando tú no la necesitas. Entonces, hay mucho ambiente en el puesto laboral de un hospital, de un centro de salud. Hay una exposición grande a muchos riesgos, también a riesgos psicosociales. El trabajo a turnos es muy duro, muy pesado. Conciliar la vida familiar a veces es prácticamente imposible. Y luego también los condicionamientos psíquicos, la exposición continua al dolor de los demás, a la muerte, a situaciones complejas familiares que dices, vale, estás allí viviéndolas porque tienes a los enfermos y convives con ellos. Entonces, realmente tenemos unos índices, cuando tú coges una evaluación de riesgos laborales de cualquier estamento de trabajo, de un hospital o de un centro de salud, o sea, de toda la gente que trabaja en instituciones sanitarias, encontramos que tiene unos índices muy elevados de penosidad, de toxicidad, de peligrosidad e insalubridad, y una elevadísima morbimortalidad. Entonces, pues por eso consideramos que sí, que estamos muy expuestos a riesgos, igual que policías, bomberos, que sí que tienen aplicados estos coeficientes de reducción.
¿Y de qué depende que esta petición se pueda conseguir?
Pues mira, simplemente nosotros lo que pedimos es que se haga un estudio para valorar todas esas condiciones de trabajo. Hay una ley que dice que se tiene que hacer un estudio para las profesiones que presentan este tipo de riesgos que se han ya detectado en las evaluaciones de riesgos laborales. Se debe hacer un estudio para aplicar esos coeficientes. Entonces, ¿de qué depende? Pues de que se haga el estudio correspondiente, de que el ministerio pues lo haga, lo realice. El estudio, y pueda aplicar los coeficientes.
Hace pocos días se publicó la propuesta de la nueva ley de pensiones. No sé de qué modo afecta esta propuesta a vuestro objetivo.
Pues afecta muchísimo desde el momento en que nos va a retrasar la edad de jubilación. Si ahora mismo la mayor parte del personal que está ahora trabajando con 50 y tantos años, su edad de jubilación va a ser 67 para arriba, con la nueva ley es que ya no se planta en mucho más retraso. Y realmente van a aplicar también una serie de coeficientes de solicitud de tiempo trabajado para la jubilación al 100%, que consideramos que el personal que está trabajando en instituciones sanitarias pues está muy expuesto a riesgos muy muy graves como para pedirles que estén a una edad de jubilación, a una edad ya avanzada, trabajando en unas condiciones laborales duras y encima con unas exigencias muy altas.
Ya para terminar, y por el otro lado, ¿no? ¿Puede suponer algún riesgo para los pacientes que el personal sanitario alargue su vida laboral hasta los 65?
Hombre, pues es que ya no se trata de alargarla hasta los 65. Se trata de todas las patologías. Ten en cuenta que el personal sanitario, cuando llega a los 60, 65 años, lleva muchos años sometidos a un ritmo de trabajo muy duro. Entonces, claro, la salud merma muchísimo. Si tú haces estudios, contemplas los estudios de morbilidad de la gente que ha trabajado en instituciones sanitarias, ves que merma muchísimo su calidad de vida. Y entonces, realmente para los pacientes, claro, ten en cuenta, imagínate una situación, un accidente de tráfico en el que está ahí policía, que se jubilan antes de los 60 años, bomberos, que se jubilan antes de los 60 años, llega el personal sanitario, a lo mejor le llega un médico de 68 años, un enfermero de 66 y un celador de 69. ¿Tú crees que pueden prestar las condiciones, actuar de una manera unas personas de esa edad en cuanto a reanimación cardiopulmonar, coger una vía? Necesitas una buena vista para poner una vía, para hacer una buena sutura. Son condiciones que a partir de los 60 años y sobre todo sometidos a todos los riesgos que llevas trabajando durante tantos años, los turnos rodados con todo lo que eso implica, las personas realmente lo estamos viendo en los hospitales, la cantidad de gente que necesita una adaptación de su puesto de trabajo porque sus condiciones físicas a los 60 años ya no son las que se requieren para el puesto de trabajo en el que está trabajando, está trabajando de noches, haciendo guardias. Llega un momento en que el cuerpo no puede con ello. No puede, o sea, no es lo mismo estar trabajando en una oficina que dices, bueno, pues puede estar trabajando tranquilamente, en una tienda, en un comercio, mil cosas que no implican ese desgaste físico a lo largo de tantos años.
Pues Ángeles Pavía, enfermera de la FE y miembro de la plataforma Javis, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y seguiremos de cerca vuestra reivindicación y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
I tornem en política perquè fa uns dies us explicàvem aquí a Ràdio Estel que el govern no tenia el personal suficient per poder tramitar els 600 projectes d'energies renovables que tenia previstos pels propers anys. Doncs bé, avui ha fet un primer pas i ha acordat contractar 24 persones per accelerar-ne la tramitació.
Sí, Catalunya vol implantar 10.000 megawatts de potència energètica procedents de fonts no contaminants abans del 2030 i 5.000 abans del 2024. Per accelerar-ne la tramitació, el govern ha aprovat avui contractar 24 persones. La mesura arriba després que la la Conselleria d'Acció Climàtica, amb preguntes d'aquesta emissora, es comprometés a treballar de forma urgent per dotar de més recursos humans del programa d'instal·lacions elèctriques.
A Madrid, Esquerra arriba a un acord amb el govern espanyol i votarà a favor dels pressupostos generals de l'Estat. Segons confirmen fonts del Palau de la Moncloa, el pacte dels republicans amb l'executiu de Pedro Sánchez inclou diversos aspectes, entre els quals la llei de l'audiovisual, que incorporarà una fórmula de quotes i ajudes econòmiques per protegir el català.
Sí, en concret un 6% de català a les plataformes audiovisuals. Amb el suport d'Esquerra, el govern espanyol s'assegura la llum verda als pressupostos del 2022 que es voten aquesta setmana al Congrés.
Gràcies, Judit. I l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà un segon equipament per atendre víctimes de violència masclista a la ciutat. Amb aquest nou espai es vol ampliar i reforçar el servei d'atenció a dones maltractades que hi ha ara a Nou Barris.
La regidora de Drets Socials, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha explicat que aquest nou equipament s'obrirà a l'esquerra de l'Eixample. De fet, l'objectiu és respondre a l'augment de la demanda, ja que fins a finals d'octubre el servei actual ha atès un 30% més de dones que les que van demanar els seus serveis durant tot el 2019. A més, també es crearan 44 noves places d'acollida, ja que les que té ara l'Ajuntament de Barcelona estan totes plenes. A més d'aquestes noves places per a víctimes de violència masclista, també se'n crearan 11 de noves per a víctimes de tràfic d'éssers humans. Aquest anunci arriba després que les treballadores del Servei d'Atenció a Dones Maltractades haguessin protestat per reclamar més recursos i més espai per atendre les víctimes.
El Servei Barnahus de Tarragona ha triplicat les notificacions d'abusos sexuals contra infants. Des de la posada en marxa a l'estiu de l'any passat han atès uns 280 casos.
Emil Ribas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya i responsable d'impulsar aquest servei, diu que s'està trencant el silenci. El projecte aposta per la coordinació de tots els departaments implicats en casos d'abús sexual infantil. Per això interna els menors al centre. D'aquesta manera evita que s'hagin de desplaçar als diferents serveis i haver de repetir la història. La unitat és pionera a l'Estat espanyol.
El Tribunal d'Apel·lació de Bèlgica no decidirà l'extradició del raper mallorquí Valtònyc fins al 28 de desembre. L'advocat de Valtònyc s'ha mostrat optimista i creu que els magistrats rebutjaran l'extradició del raper a Espanya.
Els jutges de Gant han pres aquesta decisió en una vista que s'ha celebrat avui. L'advocat de Valtònyc creu que no s'admetrà per cap dels delictes dels que l'acusen a Espanya, ni per delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries a la corona, ni per les amenaces de les lletres de les seves cançons. De moment, el raper insisteix en que prefereix quedar-se a Bèlgica. L'advocat del Catan, Simon Becker, ha explicat que si finalment ha de complir alguna pena, també demanaran que ho hagi de fer en una presó belga.
Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per agredir el seu home a la cara i al coll amb un ganivet. Els fets han passat al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat.
La policia ha rebut l'alerta abans de les 8 del matí quan l'home ha arribat al cap malferit i ha explicat que l'havia agredit la seva parella. Ell li volia dir que la volia deixar. La policia ha detingut la dona per temptativa d'homicidi. L'home està fora de perill.
El sindicat CESIF ha denunciat una nova agressió a tres funcionaris del centre penitenciari de Brians 2 de Sant Esteve Sarrovires. Els fets van passar aquest dilluns quan un intern hauria agredit tres funcionaris després que li comuniquessin una sanció que havia de complir.
Primer va donar un cop de puny al cap fent-lo caure. Un cop a terra li va propinar diverses puntades de peu. Hauria fet el mateix amb la funcionària que va anar a auxiliar el seu company. També hauria agredit a una tercera funcionària amb un pal d'escombra. Després hauria calat foc a la cel·la. El sindicat denuncia que l'agressor és un inadaptat regiment i que en 15 mesos acumula 20 expedients disciplinaris. També reclama màxima duresa cap als agressors.
La família d'Helena Jubany ha demanat al jutjat de Sabadell que imputi tres sospitosos pel crim de la bibliotecària. Es tracta de dues persones de l'entorn de la Unió Excursionista i un usuari que assetjava la jove a través de xats d'internet.
L'advocat de la família, Benet Salelles, ha explicat que ho han fet per evitar que el cas es tanqui definitivament. A més de portar aquests tres noms, la família d'Helena Jubany i el seu advocat han demanat que la investigació la portin una unitat combinada d'agents de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra. Ho fan perquè consideren que la policia espanyola no ha seguit les pistes que els han donat fins ara i que permetrien reobrir el cas i trobar els culpables de la mort de la bibliotecària mataronina.
Punt i seguit.
Les excavacions al segon vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues del Baix Empordà han permès documentar una pedrera de rodes de molí al Perelló. A més, s'ha descobert un nou ús per la resina d'estepa negra.
Es tracta d'un arbust aromàtic molt apreciat a l'antiguitat que servia per fer perfums i medicines, però fins ara mai s'havia constatat que es fes servir per revestir l'interior de les àmfores que després s'omplien amb salses o peix en salaó. A més d'aquesta novetat, els arqueòlegs també han descobert la popa del vaixell que es va enfonsar i han comprovat que el jaciment és molt més gran del que es pensaven en aquest espai. Hi ha dos vaixells de l'època romana enfonsats a uns 50 metres de profunditat, cosa que complica la feina dels arqueòlegs a l'hora de desenterrar les restes.
I acabem amb els esports, Pau. En menys de 3 hores, a les 9, el Barça rep el Benfica al Camp Nou en un partit decisiu de la Champions que podria certificar el passi dels blaugranes a 8ens de final.
Partit clau pel futur dels blaugranes a Europa. Amb la victòria, els blaugranes s'asseguren el futur a la Champions. En cas de perdre, el Barça s'hauria de jugar la classificació en l'última jornada contra el Bayern de Múnich i esperar una punxada del Benfica contra el Dinamo de Kiev. Una carambola molt complicada. Xavi Hernández sap que avui hauran de fregar l'excel·lència i aconseguir els 3 punts. En l'última trobada entre els dos equips, el Barça va perdre 3-0 contra els portuguesos.
Un partit molt important amb una convocatòria amb novetats.
Ousmane Dembélé i Serginho Dest han entrat a la llista de convocats després de rebre l'alta aquest matí. Podrien jugar alguns minuts després de setmanes fora del terreny de joc, però tot apunta que estaran a la banqueta per si l'equip els necessita. Podrà comptar, això sí, amb Busquets, Nico, Gavi i Mingueza, que van quedar tocats després del derbi de dissabte. No ho podrà fer, però, amb Sergi Roberto, que segueix amb molèsties al quàdriceps de la cama dreta.
La davant l'entera del Barça, Bruna Vilamala, ha estat intervinguda amb èxit, però es perdrà el que queda de temporada.
Vilamala ha estat operada aquest matí del trencament del lligament encreuat del genoll dret. La davantera es va lesionar en un partit amistós de la selecció espanyola sub-23 l'octubre passat. Segons han informat els serveis mèdics, l'operació ha estat satisfactòria, però Vilamala no podrà disputar res del que queda de temporada per la recuperació.
L'exbraugrana Erika Vidal ha demanat perdó públicament a la seva dona Hayet després que aquest sol·licités el divorci. Després d'aquella, sol·licités el divorci per saber que l'havia enganyat amb Keira Hamraoui.
Les investigacions a les agressions que va patir la jugadora Keira Hamraoui per part de dos encaputxats van revelar que la relació sentimental van revelar la relació sentimental entre Vidal i Hamraoui. L'exsecretari del Barça ha publicat una fotografia a Instagram on demana perdó a la seva dona, on confessa que es mereix aquesta humiliació. Pel que fa a les investigacions sobre l'agressió a Hamraoui, segueixen en marxa.
Leo Messi ha parlat sobre el Barça i la seva nova etapa. Es mostra segur que l'equip creixerà amb l'arribada de Xavi a la banqueta.
Ho ha dit en una entrevista que ha concedit al diari Marca en motiu de l'entrega del seu 8è Pichichi. Messi confia en l'experiència i els coneixements de Xavi Hernández i es mostra optimista davant la progressió que ha de fer el Barça. Tot i així, no col·loca el club blaugrana entre els favorits a guanyar la Champions, com si fa amb el PSG, el Liverpool, el Manchester City o el Real Madrid, entre d'altres. Ha confessat que no descarta tornar algun dia a Barcelona i al club, ja que, com diu ell, és casa seva i tornarà a viure allà. Actualment ja està completament adaptat a la seva nova vida a París.
En motor, el circuit de Barcelona-Catalunya seguirà acollint els mundials de la Fórmula 1 i de motociclisme per 5 anys més.
El govern ha aprovat la negociació d'un acord amb el circuit perquè s'hi disputin els mundials per al període que va del 2022 al 2026. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
La renovació de la Fórmula 1 i de MotoGP ens permet garantir que durant els propers 5 anys seguirem tenint a Catalunya els dos esdeveniments esportius més importants del món en l'àmbit del motor, amb tot el que això comporta en termes d'impacte econòmic pel territori, valorat en més de 200 milions d'euros, i també de promoció turística pel conjunt de Catalunya.
En cas d'aconseguir l'acord, s'allargarà la continuïtat de les competicions al circuit de Montmeló, que dura des del 1991.
Només volia tranquil·litat després de nits sumides en la carretera.
En motiu del 30è aniversari del disc Ben Endins, Sopa de Cabra ha recuperat la mítica El Boig de la Ciutat. Els de Gerard Quintana han tret aquesta nova versió del tema en què col·laboren Álvaro Soler, Alfred García i Ramon Miravet. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció Ferran Capdevila i a la tècnica el David Morral.
Oh, jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat. M'hauràs de substituir d'ara endavant. Van acceptar la condemna per majoria absoluta i tan sols vaig poder-me defensar. Pagaràs fins l'últim dia, també la nit per tota la vida.
Ràdio Estel.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unzué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
La violència masclista no afecta només les dones.
La violència masclista afecta tota la societat.
Des de la Diputació de Barcelona, treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
Implica-t'hi, forma part de la solució.
25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.